platja d'en Feixedes.
Sí, sí, sí. Amb els anys et vas radicalitzant.
Sí.
Peyu.
Bon dia.
Què tal?
Què tal?
Bé, jo he dormit més que en Feixedes.
Sí. No t'interessa massa, això.
Bueno, m'he despertat avui al matí, ho he vist, i ha sigut una alegria, també, perquè, per sobretot, el Madrid que es mori, això és evident.
Sí, veus? Sí.
No, perquè si no tindríem rivalitat amb els que són del Barça, no?
No, vull dir que es mori, no, vull dir que es vagi morint a poc a poc, això sí.
Sí, això.
Futbolísticament.
Que pateixi, exacte, que pateixi.
Però, Renaixença, què, avui?
Avui entrevistem un paio molt interessant, un loco, Oriol Antolí, que és un tio
qui
que és campió d'un tipus de cursa molt concreta, que te la
això
vull explicar.
Això és una
bestiesa. La Backyard, que això és una cursa que fan als Estats Units. Aquest tio va quedar desè.
Sí, és de Terrassa, veig,
món.
Aquest tio.
Sí, és de Terrassa. És una cursa que són voltes, tu vas fent voltes de 6,7 quilòmetres, vale? La mateixa volta. Tens una hora per fer aquests 6,7 quilòmetres. Si ho fas en 50 minuts, descanses 10 minuts, no? Llavors sona un pito i tornes a tenir una altra hora per fer una altra volta. Doncs pues el loco va córrer...
Però què és
això? No, però escolta.
Quasi bé 4 dies seguits corrent.
Com?
Sense...
Sí, sí,
prometo.
Sí, sí.
80 i pico, 90 voltes.
4 dies? 4 dies? Ara l'hem perdut. Hem perdut la...
Hi ha un moment de la cursa que comences a tenir al·lucinacions,
sí.
I clar, va abandonant gent, hi ha gent que va quedant mig morta pel camí, i guanyen els que queden dempeus, diguéssim. És una bestiesa.
Hòstia, doncs ho escoltaré a partir de les 12. Oriol Antolí, eh?
Sí, Oriol Antolí,
doncs ho escoltarem. Peyu, gràcies. Adéu, Feixedes.
Apa, adéu-siau. Fins ara.
Adéu. De seguida, sort, Lucía Caram.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Tenim en marxa la segona i última jornada de vaga dels metges. A aquesta hora hi ha en marxa precisament la manifestació al centre de Barcelona per reclamar un conveni propi i millores laborals. També que les guàrdies deixin de ser de 24 hores i podem anar en directe a Unitat Mòbil a Barcelona. David Mendoza i Marriera, bon dia.
Bon dia. Aquesta marxa ara comença a arrencar aquí a la Gran Via, que ja està tallada després de fer una plantada davant la seu de l'ICS al carrer Balmes, amb Gran Via, amb una bona escridassada i xiulada. Els metges reclamen menys corbates, més bates i un conveni propi. L'Anna és una doctora jubilada que s'ha sumat a aquesta protesta.
A dintre del sistema sanitari, els metges som els que tenim nombre més petit. Per tant, sempre anem arrossegant convenis que són majoritaris pel resta de la gent, però no per nosaltres. O sigui, les nostres reivindicacions no arriben mai a port, perquè, per exemple, en un hospital que hi haguin 15 persones al comitè d'empresa, doncs potser només hi ha un metge.
Barriera, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Natàlia Ramon.
El secretari general de Junts, Jordi Turull, veu marge per poder fer un front comú amb Esquerra Republicana per millorar l'acord de finançament durant el tràmit parlamentari i aconseguir el concert econòmic. Ho ha dit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
I li diré molt clar. Aquí hi ha hagut un acord. Doncs, escolti, és molt legítim que aquests partits facin aquest acord. Ara, nosaltres, la supervivència de Pedro Sánchez no pot anar a costa de la supervivència de Catalunya. I ens hi estem jugant moltíssimes coses. Ho aprofitem ara. No amb una lògica de 7 diputats i 7 diputats. I nosaltres vam fer aquesta crida de dir, escolta, som 14 diputats. Hi ha un moment de feblesa increïble en el govern de l'Estat. Doncs, escolta, aprofitem-ho.
Turull ha revelat que abans de la reunió entre Junqueras i Pedro Sánchez de la Moncloa ja va oferir al líder d'Esquerra el front comú. El número 2 de Junts ha deixat clar que no posaran condicions per la reunió que Oriol Junqueras ha demanat a Carles Puigdemont a Waterloo. La trobada es podria fer els pròxims dies.
Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vol convertir la seva trobada amb Pedro Sánchez de dilluns que ve a la Moncloa amb un cara a cara sobre el nou finançament. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. El president l'ha citat per parlar de la política de defensa i del possible enviament de tropes a Ucraïna, però Feijóo també vol presentar batalla amb el finançament. Per deixar-li clar, diu en una piulada, que el sistema s'ha pactat amb Esquerra, no és just i cal frenar-lo. Des del Senat, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, carrega contra el PP per negar-se a negociar un model, diu, on tots els territoris hi guanyen.
Però aquell que no cree en los servicios públicos buscará 20.000 excusas para intentar justificar un voto contrario a esa reforma.
Feijóo critica el pacte amb Esquerra i diu que Junqueras, condemnat per malversació, no pot ser l'arquitecte del nou finançament. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
Diversos exèrcits europeus iniciaran les maniobres conjuntes a Groenlàndia batejades com a resistència àrtica. Un missatge a la voluntat d'annexió de l'illa per part de Donald Trump, però que de moment protagonitzaran un grup reduït de tropes de Dinamarca, Alemanya, Suècia, França i també Noruega. Des d'Espanya, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta afegir-se a la missió.
Estamos permanentemente de acuerdo con los demás aliados, los demás miembros de los países, y iremos viendo a lo largo del día de hoy.
¿Qué es lo que está encima de la mesa en esas reuniones del día de hoy? ¿Reforzar la vigilancia en Groenlandia?
Vamos, sí, sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy.
La inflació va baixar lleugerament a Catalunya el mes de desembre. L'increment de preus va ser del 2,5% respecte a fa un any, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. És una dècima menys que el novembre, un fet que l'organisme atribueix a la baixada del preu dels carburants, tot i que els aliments es van apujar. De mitjana, productes i serveis es van encarir durant el 2025 un 2,4% arreu del país. Els ous són el que més es va encarir, amb un 31%. El segueixen la carn de vedella, amb un 17% d'augment, el cafè, un 16%, o la xocolata, un 12%. Darrere venen els llegums, la llet o els fruits secs. Esports, Marcos García.
João Cancelo és la principal novetat a la llista de convocats del Barça per jugar al camp del Racing de Santander, vuitens de la Copa del Rei. Frenkie de Jong es baixa per sanció a les 9, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, aquest Racing-Barça. El Madrid agreuja la seva crisi de resultats i queda fora de la Copa. Ahir derrota blanca, 3-2 al camp de l'Albacete en el primer partit d'Álvaro Arbeloa a la banqueta del Madrid. A més de l'Albacete, Alavés i Betis també van passar ahir als quarts de final de la Copa. A la Lliga Femenina de Futbol, el Barça té un coixí de 10 punts sobre el Real Madrid després de golejar 5-0 ahir l'Atlètic de Madrid. Avui ha de passar proves mèdiques Irene Paredes, que ahir no va poder completar el partit amb molèsties físiques. En bàsquet, el Baxi Manresa anuncia l'acord per desvincular el pivot Grant Golden, i Luciano Benavides recupera el liderat en motos al Rally Dakar després de l'onzena etapa. Ricky Brabec ha frenat el tram final d'etapa per deixar passar Benavides i sortir demà a la penúltima darrere l'argentí per retallar el marge que té a la general. Victòria d'etapa en motos per Skyler House, tercera posició per Edgar Canet.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Брату мене подала, вона на мене стала, може більше і відпала. Мона ломаними дорогами прийду, я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить.
D'aquí a poc més d'un mes, el 20 de febrer, a 10:45 del matí, sortirà des de la plaça de la Sagrada Família de Barcelona un comboi impulsat per la Fundació del Convent de Santa Clara, que té per objectiu fer un lliurament d'ambulàncies i material divers a Ucraïna. Dimarts va presentar en roda de premsa una iniciativa que porta per nom Corredor Humanitari de la Bondat, i amb el lema Solidaritat sobre rodes, salvar vides és el que importa. Ens acompanya una de les seves impulsores, la principal impulsora, Sor Lucía Caram. Què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia. Molt bé, moltes gràcies.
A tu per acompanyar-nos. Explica'm d'entrada per què feu servir aquesta paraula, la paraula bondat, per donar-li nom a aquesta acció.
Perquè jo penso que la gran revolució en aquest moment, el que necessitem per lluitar contra l'odi i la violència, és precisament la bondat. I estem denunciant, i estem criticant, i estem preocupats, però hem de fer accions concretes. I són les accions que han de sortir des del cor i de preguntar-nos amb el que està passant, què és el que puc fer.
Per tant, de la impotència, de la ràbia, de la indignació, en surt l'empatia.
Exacte. I necessitem una empatia, però una empatia que no es quedi només en el discurs, sinó que ens porti a l'acció, que seria la compassió activa, no?
Aquesta és una frustració que té molta gent que ens pugui estar escoltant, no? De veure aquestes imatges del que està passant a Ucraïna, o del que ha passat a Gaza, o del que ha passat en diferents llocs del planeta, o veiem ara amb Donald Trump internament als Estats Units, i això genera una frustració de dir com pots lluitar contra aquest odi visceral, aquest egoisme que hi ha a la societat.
Sí, de cop i volta hem vist en els últims mesos com lo políticament correcte ha desaparegut, la prepotència s'ha imposat, el discurs de l'odi és el que impera i el despreci a la vida humana lo estem veient. I lo estem veient no només en els grans conflictes, sinó lo estem veient en el quilòmetre zero. Lo important és, per autoafirmar-se, tenir un discurs prepotent, dictatorial, i avui sembla que això no passa res, no? Però lo més preocupant és que com a societat ens estem tragant aquest discurs i hi ha com una impotència. Possiblement sigui que pensem que són tant els conflictes que no podem fer res. I jo crec que això és el pitjor que ens pot passar. Jo crec que tots podem fer alguna cosa per canviar la situació de lo que s'està vivint. Si no, ens acostumarem a la guerra, normalitzarem la violència, normalitzarem el discurs de la xenofòbia que tenim, del racisme, i això és el que acabarà donant les pautes de la nostra societat. I no ho podem permetre.
Voleu portar cap a Ucraïna vehicles 4x4 i ambulàncies.
Exacte.
Per què?
Perquè en aquest moment poca ajuda humanitària està ajudant. Una ambulància salva unes 100 vides. Nosaltres cada cop que anem ens hem centrat en els ferits, no només en els que han estat en el front, sinó en les famílies i les persones que han estat atacades. I tot explica la importància de les ambulàncies. Les ambulàncies i els hospitals són un objectiu dels russos i els estan atacant constantment. I és el que més ens estan demanant. Nosaltres no podem aturar la guerra, però sí que podem ajudar a que se salvin moltes vides. Hem portat 3 hospitals de campanya i s'han salvat prop de 150.000 persones, ens expliquen, perquè els hospitals estan treballant dia i nit. Hem portat 163 ambulàncies. Cada ambulància salva unes 100 vides. I en aquest moment, els ferits que portem ens estan dient porteu ambulàncies, i els 4x4 o les pick-ups són perquè els camins estan tan destruïts que els necessiten per poder arribar per salvar-los. Tu pensa que hi ha una ferida de metralla i en 40 minuts un jove és mort. Ambulàncies, sí.
Clar, marxeu el 20 de febrer, deia, 11:15 del matí. Teniu previst arribar a Ucraïna al cap de 3 dies?
El dia 23, a les 6 del matí, entrarem a Ucraïna. I aniran en avió, ens portaran fins a la frontera 7 ferits que tenim recuperant-se aquí a Barcelona. Nois que t'expliquen que una ambulància enviada des d'aquí són les que els van salvar, precisament, no? I bàsicament volem fer aquest corredor perquè són 4 anys de la invasió a gran escala. L'ajuda humanitària és molt difícil avui que arribi per les dificultats que posen els països que estan en les fronteres, i després perquè la gent s'ha cansat. La gent, hi ha una solidaritat compulsiva al primer moment i després ens oblidem. I després tenim tants conflictes i després la situació aquí tampoc no és tan per tirar coets. Entonces ja mirem,
naturalitzem, no? Ho normalitzem d'alguna manera, no?
Clar, quan tu visiones, jo penso que ara hem fet un documental sobre Ucraïna, bàsicament perquè volíem conscientitzar a la gent. Tu pensa que ara en aquest moment estan, per exemple, en Kiev, no en les zones del conflicte més marcat. Han agafat com a conflicte en aquest moment Kiev. Estan a 16 sota zero. Estan sense calefacció, estan moltes hores sense aigua, sense llum, i podríem ser nosaltres. Biden deia, fa 2 anys, nosaltres enviem armament i enviem diners, perquè si no haurem d'enviar els nostres homes, i això l'hauria de pensar Europa. Era impensable que penséssim que això ens podia afectar a nosaltres. En aquest dia ja s'estan plantejant el tema d'enviar tropes nostres per garantir la pau. Com garantir, podràs donar alguna garantia de que Putin no atacarà? Si està, no existeix el dret internacional en aquest moment. No s'està respectant absolutament res. Estem amb els joves que hem portat, i jo penso en els joves que nosaltres tenim. Nois de 20, 22, 23 anys, que jo els he vist allà mutilats i amb el cap obert, i eren nois que feien vida normal, que anaven a la universitat, que feien esport, i tenim una guerra en Europa. I no es tracta d'explicar-lo per crear un por, però sí perquè siguem realistes dels que està passant i que prenem consciència. I, per altra banda, que ens puguem solidaritzar. Ells diuen que el pitjor que els pot passar en aquest moment és que el món s'oblidi d'ells. I el món sembla que s'ha oblidat d'Ucraïna. I jo no em puc oblidar perquè els estic veient cada mes.
És a 42 vegades.
41, ara serà el 42
viatge. 42 vegades. És bestial. Aquestes ambulàncies, aquest material, ho donen les institucions? Són diners o donacions econòmiques que rebeu, com l'aconseguiu?
Mira, bàsicament, al començament vam demanar a empreses els primers mesos de la invasió, i totes les que hem anat enviat ha sigut a través del ressò que m'ajudeu a fer els mitjans de comunicació i fonamentalment les xarxes socials. En aquest cas, el que hem demanat, hem proposat que si havia empreses que ens podien donar les ambulàncies, que les poguessin comprar, o si hi ha particulars que vulguin ajudar-nos, s'ajunta entre molta gent i les compren. Hem proposat algunes empreses que les puguin donar i rotular-les, perquè la seva empresa i també pels treballadors que se sentin que estan participant en això, però ara el que necessitem és comprar les ambulàncies i demanem a tothom. Entonces la gent pot entrar en la pàgina de la Fundació del Convent, pot fer un viso en el 05122, si tenen generadors, si tenen desfibriladors, si tenen motxilles d'emergència, que ens avisin, les anem a buscar, i la idea és que tothom pugui aportar el que pugui per sumar, bàsicament perquè el corredor humanitari més gran que s'ha fet des de l'estat espanyol és el des de la nostra fundació, que hem continuat des del començament, no? Per tant, i això l'he pogut fer no jo sola, sinó l'he pogut fer amb molta gent. Per tant, ara sí que és com un crit, no diré desesperat, perquè tinc esperança de que, sisplau, que la gent ens ajudi, i nosaltres donem la garantia de que això arribarà. La portaran voluntaris d'aquí de Catalunya, podran creuar la frontera i escoltar els que estan lluitant, i les rebran ells, i jo amb dos voluntaris més anirem fins a la zona on realment s'utilitzaran. O sigui, la garantia de lo que ens donen, jo crec que això és el que ha fet que puguem fer tot el que hem fet, és que no diem, sinó que fem i ho demostrem, no?
La pàgina web és, per si algú vol entrar-hi, fsantaclara.org, i allà trobaran també la manera de col·laborar, o el visum, com deies, és el 05122.
Exacte.
Ara mateix teniu, la caravana té 7 ambulàncies ja, no? 2 pick-ups, un 4x4, i espereu arribar als 15 vehicles.
Els 15 vehicles, i per tant, els 15 generadors, tenim 4, els 15 defibriladors, i a les 15 motxilles mèdiques, eh? Hi ha un detall que és interessant, també, que des de Siurana ens han fet una bona donació d'oli extra verge per portar-les, perquè ja ho valoren moltíssim. I en l'últim viatge havíem portat unes ampolles d'oli petita per als nois que estaven en la primera línia, i bueno, és una satisfacció, i bueno, portem un producte també del país del que país. Ells els valoren moltíssim també.
Bueno, i no només això, sinó que el primer vehicle que encapçalarà aquesta caravana va ser comprat amb una deixa que va fer el Papa Francesc.
Sí, de fet la rotularem amb el nom del Papa Francesc, en aquest cas serà la pick-up que obrirà el corredor humanitari, i jo sento molt que el Papa Francesc m'està ajudant, i ell m'havia encomanat precisament que no m'oblidés d'Ucraïna, no? Per tant, és per mi com... Ell m'ha deixat uns diners i m'ha deixat un legat, jo dic, i el legat més gran és que treballi per la pau, no? I per això continuaré treballant, perquè també és veritat que quan tu coneixes a la gent... Jo al començament, quan vaig anar el primer viatge a Ucraïna, anava a buscar a famílies de gent que jo coneixia. Ara vaig a Ucraïna perquè conec a la gent que estan allà. Conec molta gent que ha mort. Conec molts joves que han mort. Conec molts joves que estan aquí entre nosaltres i que em diuen que cada dia, quan truquen als seus companys i no els atenen el telèfon, saben que alguna cosa ha passat. En aquest moment, en Ucraïna, estan reclutant cada mes 33.000 joves per anar al front. Per cada mort hi ha 3 ferits. I això nosaltres ho veiem als hospitals quan anem. He estat al cementiri de Kharkiv. El cementiri de Kharkiv són quilòmetres de tombes. I està l'excavadora obrint més tombes. I com que no donen abast, estan els pares cavant les tombes dels seus fills. Per tant, no puc no explicar que això està passant aquí, en Europa. No puc deixar d'anar. La meva mare em deia, no tornis perquè és perillós. I deia, mare, si seria algun dels teus fills, hi aniries, no? Bueno, jo penso que ara em sento un corresponsable, i també crec que jo no tinc res a perdre. I tinc l'obligació de que la gent que m'ha fet confiança pugui veure que el que m'han entregat arriba a destí i que puguem fer un seguiment. El grave problema que tenim en la nostra societat moltes vegades és la corrupció i la manca de credibilitat, no? On van les coses que nosaltres donem, no? Bueno, nosaltres oferim garanties, i oferim garanties bàsicament perquè veiem que hi ha un poble que s'està dessagnant, i no podem mirar per un altre cantó. I no podem mirar per altre cantó, Ricard, perquè tenim una guerra en Europa, i la tenim molt a prop. I quan jo surto ara des del mes de setembre i passo per la frontera de França a Alemanya, hi ha control fronterer que abans no hi havia, i d'Alemanya a Polònia igual. I ells et diuen que hi ha control perquè estem vivint un moment prebèl·lic. Som conscients d'aquesta situació? Jo crec que ens estan entretenint en moltes coses, no? I després tenim molta ideologia d'alguns que van amb el títol de pacifistes, no? Entonces, jo quan vaig dir que crec que Ucraïna necessita armes per defensar-se, diu, no, una monja que demana armament. No, no demano armament per matar ningú. Demano armaments perquè puguin tirar els missils que estan matant a la gent.
La combat ciutat, a missils.
Totalment. És brutal la situació que s'està vivint.
Ver la intensidad de los ataques y cómo iban arrasando las poblaciones. Yo creo que ahí comenzó mi conciencia a sacudirme y a darme cuenta que no podía mirar para otro lado. Tenían tanto miedo que no podíamos defraudarlos.
Eso, Lucía, no para de pedirnos cosas.
Pide mucho más de lo que tú puedes dar.
¿Y cómo anda la monja Follonet?
Pero lo curioso es que lo consigue.
Y ellos han dado la vida por su país. ¿Qué hacemos nosotros por la vida de los otros?
Així sona el documental Ucraïna, resistència i esperança, el tràiler d'aquest documental, que es pot veure per ser a Movistar Plus, on explica a través dels ulls de la Sor Lucía en diverses expedicions humanitàries a Ucraïna i va fins al cor, diguéssim, del conflicte, perquè hi poses molts rostres més enllà dels focus mediàtics, que, com deies, a vegades hi posem aquests titulars que això embruten i ens distancien del drama humanitari que tu vius dia a dia que hi vas allà. Explicaves diumenge, crec que era una publicació a les xarxes, deies que l'hivern ha esdevingut realment un nou front de la guerra, perquè hi ha milions de persones que pateixen el fred extrem després dels atacs sistemàtics de les infraestructures bàsiques. Aquesta és l'altra guerra? Aquestes altres guerres que hi ha soterrades que no expliquem?
Sí, ells parlen del general Frío, que és el que els està matant. Ilona, una coronel, em deia l'altre dia, jo em puc moure i puc anar d'un lloc a un altre caminant, els nens, les persones malaltes, les persones grans, no? S'està morint gent congelada. En una ciutat com a Kiev, estan en la situació en la que estan, fixem-nos en el que està passant en els altres llocs, i en aquest moment el fred està sent particularment fort, i després hi ha un problema. Estan atacant les infraestructures, però és el quart any que atacan les infraestructures, i un any la pots rehabilitar, l'any següent també, i en aquest moment estan tan malmeses que és impossible rehabilitar moltes infraestructures, per tant saben que es quedaran tot l'hivern sense calefacció. No? Nosaltres ara enviarem 4.000 sacs de dormir per als 15 sota 0, però són unes temperatures que, bueno, pues intentem, però jo no és res per la situació que estan vivint, no? Els nens m'explicaven que abans quan anaven al búnquer, durant els atacs, podien dormir. Ara pel fred no poden dormir, perquè en el metro hi havia calefacció. Ara no hi ha calefacció. Per tant, és un calvari. Els nens criden desesperats. M'enviava fa dos nits una amiga des del metro de Kiev unes imatges dels nens que cridaven desesperats, i l'endemà la vida ha de continuar, i m'imagino jo les mares que estan totalment desesperades. Imaginem-nos, no? Tens a la teva parella que està en el front, el teu pare que està en el front, has perdut casa teva, t'has tingut que desplaçar, estàs acollit en una altra casa, i tens els nens que ploren, que tenen gana, que tenen fred. El fred és insuportable. A més, hi havia moltes... van tenir aquests dies, es va fer gel, hi havia quantitat de gent que estaven fracturats, i les urgències estaven col·lapsadíssimes, no? Això ens passa aquí i és un drama, no? Imagina't allà el que està passant...
Allà en un context de guerra, sí.
En un context de guerra, en el que, a més, en les habitacions dels hospitals, quan jo vaig anar al començament, hi havia dos per habitacions. Ara hi ha, en alguns llits, hi ha dos malalts. I en les habitacions hi ha 5 i 7 persones.
En un llit hi ha dos malalts.
Hi ha dos malalts. La situació és dramàtica. Jo crec que no puc deixar d'explicar el que he vist, el que he sentit, i no puc deixar de demanar i de suplicar ajuda. A mi, aquí en Catalunya, la gent ha sigut supersolidària. Hem pogut fer tot el que hem pogut fer perquè hem sumat amb tothom, i avui jo t'agraeixo que obres els micròfons d'aquesta casa perquè la gent ens ajudi. Són germans nostres, amics nostres, ens estan defensant Europa, i ens estan demostrant que la pau està ferida de mort. I hem de fer un front comú, i per això és la caravana de la bondat, i no és cada cop més violència i qui la diu més grossa i qui insulta més i qui és més prepotent. Espero que es cansin abans els de fer el mal que nosaltres de fer el bé. Però és molta impotència que sents quan vas per la carretera i veus que hi ha, per exemple, els convois que porten armament. L'últim vam veure un convoi de 58 camions amb armaments, i al costat nosaltres anaven amb 3 ambulàncies. La màquina destructora és immensa i la màquina reparadora és molt petita, no?
Hi ha una frase que diu que el soroll no fa el bé i que el bé no fa soroll, no?
Totalment.
Potser a vegades també és això, no? Que no posem el focus a les coses que aplaudeixen la bondat i que sempre ho posem en allò que embruta, que embolica, que fa fort, no?
Sí, jo crec que convido a tots que pensem ara aquests dies que tenim fred, que pensem en el fred extrem que estan passant, que parlem els uns als altres, que donem la informació, que mirem què és el com podem ajudar, com podem sumar, i que el 24 de febrer, que és l'aniversari del quart aniversari de l'inici d'aquesta gran invasió, sigui un moment per reactivar-nos i per sentir-nos proactius per la pau. O sigui, la pau no depèn solo de salir i manifestar-nos i gritar quatre consignes. La pau significa ser conseqüents fins al final. A mi, durant molt temps, en aquest últim em deien per què no marxes a Gaza, no? Jo crec que denuncio lo de Gaza, denuncio el genocidi, hem ajudat a que puguin venir nens que estaven ferits i amb càncer aquí al país, però una, quan assumeix un compromís, l'ha d'assumir fins al final, no? Jo he assumit un compromís amb Ucraïna al començament per portar gent que no coneixia. Ara és el compromís que he d'arribar fins al final i crec que tinc l'obligació de fer que la gent sàpiga el que està passant i el que està passant molt a prop nostre.
Per cert, et reunies amb el Papa Lleó XIV després d'aquest comboi?
Sí.
Sí.
M'ha escrit i tornaré un dia abans d'Ucraïna perquè el dia 28 m'espera i m'espera precisament per parlar d'Ucraïna, no?
És a dir, el llegat del Papa Francesc, perquè el Papa Francesc, com explicaves, estava molt preocupat per aquesta situació i, de fet, tu eres una mena d'ambaixadora per ell, literalment una ambaixadora a Ucraïna per explicar-li el que estava passant. Continua la teva missió, diguéssim, amb el Papa Lleó XIV.
Sí, 16, 14, continua. Pues ell m'ha escrit unes quantes vegades a través del seu secretari, m'ha rebut, m'ha enviat, com feia el Papa Francesc, el Rosaris, perquè els esperen allà al Rosaris del Papa. I ara el Papa està treballant de manera molt, molt intensa en la mediació perquè puguin tornar els nens. I ha documentat el cas de 20.000 nens que estan segrestats. Nosaltres, amb Juan Carlos Cruz, que tu el coneixes, que ha estat en aquest programa també, ens hem pogut reunir a nens que venien del cautiveri. I això és per pensar-ho i que ho pensin els que tenen fills, no? Hem estat amb nens de 8 i de 12 anys que van estar 3 anys en cautiveri, lluny dels seus pares. Això no ens ho podem imaginar, no? I amb Juan Carlos li preguntaven a un dels nens de 8 anys, Daniel, què podem fer per tu? I el deia, és que no vull viure. Nosaltres hem de treballar perquè aquests nens els mereixi la pena viure.
És que és terrible.
Hem estat en Kharkiv. L'objectiu de Kharkiv, en Kharkiv, és atacar les escoles i les guarderies. I dius, què mal han fet aquests nens? Els nens et diuen que creien que el búnquer era el pati del col·legi. I les demanen que es facin dibuixos i fan uns dibuixos terribles de la guerra. El seu món és jo, no? Nosaltres al convent tenim acollit uns nens, un dels nens que té un càncer, i li pregunto com veu el seu país d'entre uns anys. I ell diu, amb els veïns que tenim, mai podrem ser lliures. I té 10 anys. Dona molta pena que els hagin robat la infància, que s'hagin matat la il·lusió, però també dona molta força veure la resistència que té el poble d'Ucraïna, perquè l'altre dia m'escrivia el general Andri, un general de la Guàrdia de Frontera, i em deia, suposo que saps que és el pitjor moment que estem vivint en la guerra. En aquest moment, amb totes les baixes que tenim cada dia, tenim per cada mort hi ha 3 ferits. I cada mes estan enviant 33.000 persones noves. Estem en el pitjor moment. Gràcies per no oblidar-nos. Que t'ho digui un general que sempre ha sigut molt fort i que estava en... Però al final li diu, resistirem, però no sabem fins quan. Això no l'havia escoltat mai. Sempre era, resistirem i la victòria serà nostra, no? En aquest moment no se sap, perquè resulta que Ucraïna en molts moments està com sent humiliada pels americans i per Donald Trump i han de baixar el cap. L'única cosa certa que va dir Putin quan van escollir a Donald Trump de president, deia sí, estan molt preocupats i estan dient que tenen por tots els països. Però estic segur que dintre d'uns mesos el mouran la cua com el gos davant del seu amo. Què està passant ara amb els països? Le tenim por? estem preocupats per aquestes coses que està fent.
No, és que mostra una indiferència, no? Perquè veus Donald Trump saltant-se a l'ordre internacional, dient que vol invadir un territori, aquí no passa res, no? Hi ha una impunitat.
Totalment, però al costat de tot això, t'adones del que està sent víctima d'això, d'aquest joc...
És la gent, sí, sí.
I això, pues, no arriba... És un despreci a la vida tremenda.
Del nen, quan parles del nen, és que ja està. És que no, quan algun nen no té ganes de viure, és que alguna cosa estem fent... Hem fracassat com a societat, no?
I Daniel, aquest nen ens deia, amb 5 anys els feien aixecar-se a les 5 del matí i els feien fer entrenaments militars. Amb 5 anys. Els estan destrossant la vida i això no té perdó. I amb això hem d'acabar d'alguna manera. Per tant, jo... demano i suplico que ens ajudem a obrir corredors humanitaris, però que primer els obrim en el nostre cor, perquè construïm la pau i no perdem mai la empatia.
Mira, just ahir venia l'arcabisbe de Tarragona, el Joan Planelles, li preguntava què és el que pot fer l'Església, no?, per resoldre els problemes de la gent. I parlava de la crisi de l'habitatge, ens va dir això.
Ens hi estem posant mirant de veure determinats béns que tenim, a veure si podem... amb l'ajut institucional de poder-ho convertir en habitatge social.
Convertir en habitatge social, habitatge que vostès ara tenen?
Sí, determinats béns...
Ho estem parlant amb la Generalitat, això.
Ho estem parlant amb la Generalitat, sí. Aviat podrem parlar d'un possible acord, un acord general que després s'haurà de concretar en cada un dels de les realitats concretes, perquè és molt diferent. Jo què sé, si tens un solar... que hi ha una possibilitat de fer un habitatge social, o tens una casa que té 200 anys i que s'ha de rehabilitar.
És a dir, que l'Església al final té uns espais que estan buits o que poden ser d'ús social, i el que estan fent és un pacte perquè, davant d'una emergència com la que estem vivint amb l'habitatge, doncs hi pugui haver un ús social d'aquest tipus d'habitatge. Són aquestes les accions que ha de fer més l'Església?
Jo crec que són aquestes les accions, i jo moltes vegades ho he dit. Davant de la crisi d'Ucraïna, l'he demanat moltes vegades. Nosaltres a casa meva en aquest moment tenim acollit 5 ucranians, més tots els que tenim en els pisos. Però a casa meva els tenim. Quants convents, i jo l'he parlat moltes vegades amb el papa francès, tenen 3 o 4 monges i tenen un munt d'habitacions. Per què no obrim i acollim? Jo crec que anem tard. Jo crec que això que diu l'arquebisbe Planella està molt bé, això s'ha de fer, però s'ha d'apretar una mica més l'accelerador. I després t'he de dir una cosa. Quan nosaltres, Ricard, fem professió, fem els vots, ho fem públicament. Això vol dir que públicament ens comprometem a una cosa i que la societat té dret a exigir-nos. La societat té dret a exigir que els convents i les esglésies s'obrin per acollir els més pobres. I si no ho fem, som uns traïdors. I jo sento que som uns traïdors. Per tant, m'agradaria, quan jo faig una crida a la ciutadania perquè ens ajudin a ajudar, crec que els primers que haurien de fer-ho són els del meu gremi i serien les comunitats eclesials, que moltes ho estan fent. Però malauradament són molt poques, perquè com dèiem amb el papa francès, hi ha massa convents i massa esglésies que tenen molts espais morts mentre la gent s'està morint de fred i a la intempèrie.
El 20 de febrer, a 2:15 doncs, del matí, sortirà des de la plaça de la Sagrada Família de Barcelona aquest comboi impulsat per la Fundació del Convent de Santa Clara, al capdavant Sor Lucía Caram, per fer el lliurament d'aquestes ambulàncies i aquest material divers a Ucraïna. Gràcies per acompanyar-nos i ja saps que ho cobrirem, estarem al teu costat, però també per la feina que fas per aquest país i per tota la societat. Sor Lucía.
Moltes gràcies, Ricard, per donar-les veu i per estar sempre al nostre costat.
Són les 11:32. Tenim una última hora. Marc Jurado, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Hi ha un avió que acaba de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport del Prat. Què en sabem?
Doncs mira, sabem que es tracta d'un vol de Turkish Airlines que fa uns minuts ha fet aquest aterratge quan no era previst que ho fes i no sabem concretament la ruta que feia. En qualsevol cas, ha aterrat a l'aeroport del Prat. L'aeroport, això sí, està operant ara mateix amb total normalitat. Expliquen fonts d'AENA que a causa d'una amenaça en aquest vol s'han activat els protocols i també les forces de seguretat estan avaluant la situació. En qualsevol cas, l'aeroport està operant amb total normalitat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Tenim tot el que necessites per gaudir d'aquesta temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Del 15 al 28 de gener a la botiga web i app.
A Cap Bravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el pa de sandvitx Bimbo de 640 grams amb un descompte del 17%, ara només per 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Cap Bravo, així de bo.
Ja ha arribat Blanc Color al Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte en roba de llit, bany, taula, descans i de tot i més. Blanc Color només fins al 28 de febrer. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer al Corte Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al Corte Inglés Ponés.
I després de l'acord de finançament, el govern...
Després de mesos de negociacions, finalment...
Vindrà, segons els experts, entre altres coses...
Les notícies, tal com van arribant...
També us explicarem que...
...de música d'arrel de...
I el moment...
Les presumptes víctimes van recordar...
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
El temps de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
He d'anar al taller i m'agradaria estalviar una mica. Vull dir, estalviar, eslabua, estul, saltavia... El gener estalviar costa més que mai. Per això, a Feu Verd, t'ajudem a superar la costa de gener amb fins a 80 euros de descompte en els teus pneumàtics Continental.
Ara, tots els divendres, pots venir al teu restaurant IKEA i gaudir d'un 50% de descompte en plats principals només per ser d'IKEA Family. Tu t'estalvies la meitat del dinar, berenar o sopar, i jo, la meitat d'aquest anunci. I en l'altra meitat aprofito per saludar la meva mare. Hola, mama, sóc l'Àlex. Estic locutant un anunci d'IKEA. Calles, l'àvia. Un petó, àvia. Informa d'IKEA Ponés.
Al radar de 3CAT Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Hola, ens cal res? Sóc el súper del Corte Inglés. Ni t'imagines quina qualitat. Hi ha cervesa sense alcohol 00 i 00 torrada amb la segona unitat al 50%. I productes de perfumeria amb un 3x2 de Garnier, L'Oreal i Mixa. I els pots combinar com vulguis. Ho aprofitem?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
En Titó, en Roquicorn, l'Os Bru del Pirineu, l'Oca Empordanesa i el Tritó del Montseny donen la benvinguda a en Jonsi.
Jonsi!
Hi, Jonsi!
Hello, Jonsi!
Juga, canta i balla amb en Jonsi i els peluixos del Falalà. A la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Linkat.
Linkat.
El teu enllaç amb la cultura
a Catalunya
Ràdio.
El Teatre Nacional de Catalunya estrena Maria Magdalena, en direcció de Carme Portacelli. L'espectacle revisita el mite de Maria Magdalena per capgirar la narrativa oficial i recuperar el relat de tantes dones silenciades. Maria Magdalena, el TNC. Un viatge on realitat i somni es confonen. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
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 La Simfònica de Sant Cugat presenta La Divina Comèdia. El 13 de febrer, al Teatre Auditori Emma Vilarasau, gaudireu del dramatisme de Tchaikovsky, la intensitat lírica de Bartók i la frescor de Proens en una ballada d'emoció i virtuosisme amb Alejandro Garrido, viola i la direcció de Salvador Brotons. Més informació a simfònica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
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 A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dijous a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Dos quarts i mig de 12. Atenció, perquè acabem d'explicar una notícia important que estaria afectant a l'aeroport de Barcelona. Hi ha un avió que acaba de fer un aterratge d'emergència. Ho explicava el Marc Jurado abans d'anar a publicitat, a l'aeroport del Prat. El que ens deies, Marc, el que sabem fins ara és que és per una amenaça.
Sí, exacte, això ens explicava en fons d'ENA. L'aeroport funciona amb normalitat, però sí que hi ha les forces de seguretat ara mateix. Ens expliquen, revisant fins i tot les manetes d'aquest vol. S'acaba d'activar ara mateix, Ricard, el comitè de crisi de l'aeroport, i per tant s'estan fent aquesta revisió, com diem, de les maletes. Ens explicava en fons d'ENA que hi havia hagut una amenaça, no sabem de quin tipus, en aquest avió de Turkish Airlines, que feia una ruta que no havia de passar per Barcelona, i que davant d'aquesta situació doncs, han decidit fer aquest aterratge d'emergència. Ara, com diem, l'última hora és que hi ha forces de seguretat revisant les maletes i que s'acaba d'activar el comitè de crisi.
Per tant, un avió de Turkish Airlines, que hauria tingut algun problema, es parla d'amenaça...
D'amenaça, directament, exacte.
Sí, que ha hagut aterrar d'emergència al Prat.
Això mateix.
Ara estaria rodejat dels serveis d'emergència, apartat, entenc, de les terminals. L'operativa segueix amb normalitat a l'aeroport del Prat, però hem de veure què és el que ha passat, perquè si hi ha policia que està, forces de seguretat, que estan revisant maletes i s'ha convocat un comitè de crisi, és que alguna cosa està passant.
Sí, sí, i de fet això ha variat en els últims 10 minuts, que ens deien que tot estava funcionant amb normalitat, continua, evidentment, l'aeroport funcionant, però en qualsevol cas és veritat que això que s'ha activat aquest comitè de crisi, doncs alguna cosa vol dir.
Dic perquè també a les xarxes hi ha diferents tipus de
teories,
de teories
no?
Que sí. Ara mateix no hem d'alimentar.
No,
l'únic que tenim sobre la taula és això, que hi ha un avió de Turkish Airlines que no hauria d'aterrar a l'aeroport del Prat, que ha tingut algun problema, amenaça. Per l'ENA, ha aterrat d'emergència i que ara mateix s'està doncs, convocant aquest comitè de crisi per veure com s'actua davant d'aquesta
situació. I revisant la zona de maletes, d'aquest avió en concret, sí.
Gràcies, Marc, ho seguim explicant.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Què tal, bon dia.
No passa res, home.
No, és que, a veure... Sí, Albacete.
Una vieja y un viejo van pa Albacete, van pa Albacete.
Jefté tiene por el otro lado, no, Jefté no consigue centrar, el segundo centro.
En mitad del camino va y se la mete, va y se la mete.
¡Gol! ¡Gol, Jefté!
Va estar molt bé.
Una mica.
És l'hora dels temes pendents amb Gerard Jubany, Carles Roig i Xavi Espinosa. Bon dia!
Bon dia!
De què parlarem avui, Jubany?
Ui, si parlarem de coses avui o no... Ve molt de gust parlar del Madrid, només,
bueno,
però...
No, a veure, perdó, han passat altres coses durant el matí, sí, penso jo,
Bon, Jordi Turull, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia. Hem tingut una xerrada ben interessant.
Sí, sempre que ve és interessant.
Bueno, per tant, hem de parlar només de futbol. Vull dir que hi ha altres coses.
Sí, i tant, hi ha moltes altres coses. Vol dir alguna cosa més en concret?
No, ja ho hem comentat tot abans.
Molt bé, doncs
res, doncs avancem.
Sí, perdona una cosa, ara que ho dius.
Sí, digue'm.
Voldria que quedés ben clar que abans, a l'entrevista, he dit apel·lació.
Sí. No, ho tenim clar.
Ho dic per si m'ha semblat que deia una altra cosa.
Ho ha semblat, però crec que ha rectificat a temps. Vol tornar a escoltar?
No cal.
Sí, recuperem el moment de l'entrevista de Jordi Turull.
Fer, doncs, un mitjà de comunicació a Míriam Nogueres... Míriam Nogueres va fer una apel·lació al Front Comú.
Apel·lació,
clarament. Sí, sí.
El que passa que just abans dic fer,
sí.
I clar...
Clar, abans diu fer i després diu una... front.
I front. I clar, l'època aquesta
front.
Se m'ha ajuntat al cap amb l'apel·lació i m'ha quedat l'apel·lació.
Ja. No, sí, que no ho he dit.
No ho he arribat a dir. Ha fet un cop de volant a temps.
Lingui.
Sí, mai millor dit, sí.
Penseu que he concedit moltes entrevistes, ens passem molta estona xerrant en directe, i sempre hi ha un dia que pots fallar.
Fallar, sí.
Sempre hi ha un dia que pots fallar.
Sí. Gràcies, senyor Turull. Més temes.
Sí, hem de seguir pendents a Groenlàndia, perquè la reunió que hi va haver ahir per la sobirania de l'illa no va acabar d'aclarir res i Donald Trump segueix encaparrat en fer-se la seva. I és per aquest motiu que en aquests moments estem en disposició de parlar amb el mateix president dels Estats Units, que és el senyor Donald Trump, a veure si tenim sort i podem contactar. Espera, bon dia.
No, it's not bon dia. It's the night time, fucking idiot. Do you know that, Panchita? Sí. I kill you.
Sí, a veure...
I fucking kill you.
Sí, bueno, fem el programa a l'hora que el fem, de manera que si l'hem trucat ara, doncs s'aguanta i s'hi posa, senyor Trump.
Are you from Venezuela?
No, som de
Venezuela.
No.
Are you from Cuba, chica bonita?
No, tampoc som de Cuba.
Are you from Mexico, aguacate, guacamole, no. Picante...
El truquem de Catalunya Ràdio.
Nyanyanyunyu Ràdio? What the hell is Nyanyanyunyu Ràdio? Are you from Zimbabwe? No, no.
Escolti, Catalunya Ràdio.
De Catalunya, de Catalunya, de Barcelona.
Sí, Barcelona li deu sonar.
Oh, yes, Barcelona, I know. This is Spain. Bueno. A bonita flamenca come un toro, compaela.
Bueno, no té res a veure amb tot això, Barcelona, però...
Listen to me, fucking Spanish Latina. Your country is not doing a hit job, okay? Do you understand me?
Sí, sí, però és que volem parlar de la qüestió de Groenlàndia.
No,
si li...
No, shut up and listen to me. Sí. I decide what we are going to talk, okay?
Bueno, no, però això no va així. L'hem trucat nosaltres per fer-li unes...
I will tell you something, you fucking idiot, you fucking moron.
No, no.
Shut up, Latina pequeña.
A veure, què vol?
If your country doesn't do this job,
sí?
The United States will take the Medes Island.
Què diu, que vol les Illes Medes?
Medes Island, sí, yes, sí. Are very important for the security of the United States, so we are going to take it.
No, no, però les Illes Medes no es toquen, eh?
Oh, yes, yes.
No, 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 no.
We are going to take them, okay? And if you oppose it, I will arrest President Salvador Isla from his residence in La Roca Village.
Bueno, La Roca Village és un outlet, sí. Senyor Trump.
Pengem, perquè s'està embolicant la cosa.
Sí. I know where you live, fucking bastard.
Anem a canviar de tema. Gràcies, president.
Sí, sí. També volem parlar de l'inici del curs escolar. S'ha anunciat que començarà un parell de dies abans, el 8 de setembre, cosa que no ha agradat als professors.
Cosa que no ha agradat als professors, sí.
Sí, avui hem parlat, ahir vam parlar amb una representant d'USTEC, que ens deia que començar dos dies abans marca molt la diferència.
La d'Holanda. Sí, no hi tant Holanda... que marca la diferència.
Sí. És
que...
A veure, Sergi, tu ets professor, sempre me n'oblido que ets professor,
pues
de
no
què ets professor?
De baixa.
De baixa.
Però té molta raó la senyora que heu ficat, vale? Perquè començar el 8 de setembre,
sí,
o començar el 10,
sí,
o l'11, o...
No, l'11 no, que és festiu.
O el 10.
Sí.
O és, molt, és diferent a començar el 8.
Molt bé, ens ha quedat clar això, però per què?
Perquè el 8 és... abans.
Sí, molt bé.
Perquè
sí,
els professors, vale, no fem 3 mesos de vacances a l'estiu, com es pensa tothom,
no,
vale?
No, no, no.
Perquè quan tanquen el col·le,
sí,
vale, nosaltres estem a dintre, fent
sí,
cosa.
Sí.
I això no ho diu ningú. Ningú, vale? La premsa, no. La premsa... No! No diu ningú! Ningú!
Bueno, tens raó. Això
la
sempre
premsa...
ho reivindiqueu, però no. Explica, doncs, què feu els professors a l'escola quan s'acaba el curs?
Pues hi ha moltes,
des de fora es veu que està
coses,
tot tancat.
No, però hi ha moltes coses que no es veuen. Per exemple, comprar bitllets d'avió per les vacances. I què us penseu? Que cauen del cel els bitllets?
No.
Reservar hotel, comprar citronela pels mosquits,
sí,
tirar a la basura tots els treballs del nen del curs, sí, borrar la pissarra...
Ah, també, clar, s'ha d'esborrar la pissarra.
Us penseu que els nens, quan tornen al setembre, la pissarra s'ha borrat sola per ara de màgia durant l'estiu?
Clar. No, sí, sí, tot el sentit. I ara, començar dos dies abans, podria desestabilitzar la vostra,
sí,
feina.
Sí, per suposar, no? Sí. Per començar, jo ja m'he reservat a agafar baixa mèdica per ansietat i
no,
nervis.
No es poden reservar baixes mèdiques.
Sí, has agafat la baixa pel dia 8 de setembre.
Sí, ja està, ja m'ho he reservat i escolta, perdó, si sou tontos, no és el meu problema. Yeah. O sigui, i, bueno, pot ser que els nens tornin el dia 8 i la pissarra, jo només ho dic, estigui escrita de l'últim dia del curs passat.
Perquè no heu tingut temps d'esborrar-la.
I la papelera plena.
I la papelera, clar.
O sigui, que la de l'educació sabrà el que fa.
Molt bé.
Del cul.
Para d'insultar, Sergi.
Has començat tu, tio.
No, jo no he insultat a ningú.
Has començat tu.
Bueno, aquest és un dels temes del dia. Gràcies, Sergi. Són les 11:47. Mentrestant, al matí de Catalunya Ràdio, estem pendents d'aquesta última hora. Un avió acaba de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport del Prat. Marc Jurado, anem a resumir què és el que sabem fins ara.
Doncs fins ara sabem, Ricard, que és un vol de la companyia Turkish Airlines, que feia un recorregut que no havia de passar per Barcelona, que hi ha hagut una amenaça, són paraules textuals, que ha fet que aquest vol finalment es decidís que aterrés a l'aeroport del Prat, a l'aeroport de Barcelona, que s'estan comprovant les maletes amb una vista, sembla, apartada de la terminal, que l'aeroport, això sí, important, funciona amb normalitat, que s'ha activat el comitè de crisi de l'aeroport de Barcelona, i també a aquesta hora podem afegir, Ricard, de fons, a Catalunya Ràdio, que el vol de tornada estaria retrasat perquè s'estan comprovant, doncs, la seguretat d'aquest avió.
Hi ha ara moltes opinions a la xarxa sobre el que està passant. De moment el que sabem és el que acaba d'explicar el Marc. Tot el que hi ha a les xarxes és especulació. Per tant, també important fiar-se de la informació que tenim per les fonts oficials. Podem saludar aquesta hora el Dan Miró, que és expert en dret aeronàutic. Dan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
D'entrada, quan hi ha una amenaça, que és el que sabem, en un avió comercial que havia d'aterrar al Prat i que ara mateix està doncs, en aquesta situació, quin és el protocol que s'ha de seguir des de l'aeroport?
Sí, no, ràpidament s'aïllen aquest tipus d'avions amb pistes externes i la Guàrdia Civil fa les comprovacions corresponents. Això hem tingut alguns casos aquests dos o tres últims anys que, sobretot la ruta Marroc-Estambul, que quan es passa per territori espanyol, sobretot per Illes Balears, alguns tipus de passatgers a través o bé de trucades a les companyies aèries o a les terminals o directament des del mateix avió es fa veure que hi ha una causa de força major per enfermetat d'algun tipus greu i llavors, clar, la tripulació té l'obligació immediata de demanar pista en el primer aeroport que se li doni la possibilitat d'aterrar d'emergència. Per què? Perquè es busca, no dic que sigui el cas, però es busca poder parar l'avió, que puguin baixar en territori europeu i escapar-se i entrar a Europa. Eh? Això ha passat ja diverses vegades, per tant, clar...
L'amenaça pot ser molt tipus d'amenaces. Pot ser una amenaça d'un ciutadà a un altre, diguéssim.
Clar,
no? Pot ser un passatger
no
a un altre. Pot ser qualsevol tipus d'amenaça. Però quan hi ha aquest és un vol que havia d'aterrar a Barcelona i ara diuen que és un aterratge d'emergència a Barcelona. Això vol dir que ha demanat prioritat per l'aterratge, entenc.
Correcte, exactament. Que ha demanat prioritat i ha explicat el per què. Ara se l'emmultarà i la Guàrdia Civil, que és qui té competències, actuarà en conseqüència depenent del que s'ha dit. Penso que va ser l'aeroport del Prat no fa gaire que hi va també haver un altre aterratge que algú deia que hi havia una granada. Es va comprovar, es va baixar les maletes, es va fer el rastreig, es va veure que no era cert i aquí va acabar tot, evidentment.
Clar, el que estem veient, perdona, Dan, és que sí que ens han confirmat les forces de seguretat estan revisant maletes.
Sí, és acostuma a ser el típic, vale. De que hi ha una bomba. Ara, com ha succeït això? Si és que és un mateix passatger que ha forçat aquesta situació espantant a la tripulació, perquè qui té l'autoritat és el comandant, i ràpidament ha de dir i ha de demanar a Torre de Control aterratge al primer aeroport. En aquest cas, segurament estaven a punt de... El que veig és que aquest avió ha fet unes quantes voltes abans d'aterrar. No em desconec si és perquè realment han demanat que no aterrés abans de comprovar alguna cosa o simplement ha fet totes aquestes voltes perquè moltes vegades un dels protocols és que es gasti la gasolina i aterri pràcticament sense fuel per possibilitat d'incendis, perquè no és normal que hagi donat tantes voltes, ja ho veig. Però poca cosa més puc dir perquè que no ho sabem, però ja et dic, pot venir de l'interior de l'avió d'algun passatger que li convé que allà desembarqui tota una sèrie de gent, com ha passat amb anterioritat i altres ocasions, que realment sigui una amenaça, que realment s'hagi trucat externament a la pròpia companyia avisant de que s'ha facturat amb uns explosius, vés a saber, a Estambul o on sigui, és que desconeixen tot, clar, i l'obligació de la companyia és comunicar, si és que ha tingut alguna notícia, l'obligació de la comandant i la tripulació és comunicar ràpidament la notícia i l'obligació de les autoritats de l'aeroport del Prat és automàticament aïllar aquest avió, buidar-lo i revisar i comprovar que realment siguis.
Ara estic veient que el 2019 hi va haver un avió de Vueling que va aterrar d'emergència al Prat per un fals avís de bomba i que tots els passatgers de l'aparell que feien aquella ruta, que era París a Eivissa, van ser desallotjats en aquell moment, que és on suposo que a vegades es produeix doncs, aquestes fugues que tu deies per intentar doncs, estar en territori europeu. Però vaja, no sé com acabarà sent això, la investigació ho determinarà, però vull dir que no és la primera vegada que hi ha un aterratge d'aquestes característiques a l'aeroport del Prat.
No, hi ha Balears, n'hi ha més, inclús algunes no surten ni es té coneixement, però, per exemple, et dic que Balears ja ha passat, si no m'equivoco, dos o tres vegades els últims anys. Però són avions que venen de països, tercers països, i que passen per sobre espai aeri europeu, i llavors, que, com que ja saben que l'obligació del comandant, a partir del moment en què detecta una possible causa de força major, té l'obligació de demanar immediatament aterratge prioritari a l'aeroport que més a prop li té, doncs, és una estratègia per entrar en sol europeu. Però no dic que sigui el cas, ni molt menys. Ja et dic, aquí l'únic que veiem, l'únic que sabem, és que aquest avió ha donat diverses voltes i que, per tant, això es fa per aguantar fuel i que l'avió, quan aterri, tingui la mínima càrrega explosiva possible. No hi ha una altra opció, però d'aquí a que hi hagi una amenaça real, No puc dir res.
Clar, s'ha activat l'Aerocat, que és el Pla Especial d'Emergències de Catalunya. Això és de fa molt pocs minuts, ho acabem de confirmar. És un pla especial d'emergències per atendre situacions doncs, com el que estem explicant. Tenim l'Omar Barón a la Terminal 1 de l'aeroport del Prat. Omar, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Què tal?
Situació de normalitat ara mateix a l'aeroport del Prat.
Sí, bastant de normalitat. Vull dir, jo estic ara a la T1, des de l'operant als vols internacionals, i vull dir, tant des del mirador on es veu tota la pista d'aterratge i de l'aïllament i on es fan els vols esperant, es veu molta tranquil·litat. Des d'aquí no es veu absolutament res. Segurament ens hauran portat aquest avió en alguna pista més retirada. Des de la zona de passatgers no es percep res, molta tranquil·litat des d'aquí dintre, des de la terminal, inclús tant per la part dels passatgers com per la part del personal de l'aeroport. I vull dir, si no fos per la notificació de Catalunya Ràdio, doncs tampoc m'hagués assabentat, eh? És a dir, no hi ha cap indici de que hagi passat res. Mm.
De fet, fonts del Prat també ens confirmen a aquesta hora que l'aeroport està operant en total normalitat, com ara ens confirma també l'Omar Barón des de la Terminal 1, i que aquest avió hauria aterrat a les 11 del matí. Parlen d'una possibilitat d'un artefacte dins de l'interior de l'avió. Gràcies, Omar, que vagi bé.
A vosaltres, gràcies.
Dan, un artefacte dins de l'avió. Per tant, estaríem parlant, sí, d'una possibilitat d'alarma general que hauria obligat a activar aquest comitè de crisi per una bomba.
Correcte, i veig que l'avió està aparcat, si tothom mira flex radar, pot veure exactament on està aparcat de l'aeroport, en l'extrem nord-est de l'aeroport, a la terminal 2, al final de tot, que és l'últim racó que hi ha, per poder fer, suposo, una revisió correcta. S'hauran de baixar totes les maletes. En teoria hi ha tota aquesta normativa, que no hi ha maleta que no pugui anar sense passatger, que tota maleta té que haver passat per els escàners. Per tant, a veure, quan hi ha una possibilitat d'alarma i de causa de força major d'aquest tipus d'explosiu, tenen l'obligació, però és difícil que realment se'ls hi hagi pogut colar. Estambul té un aeroport de primer nivell, és difícil que hagin pogut colar algun tipus d'artefacte, però bueno, és que no podem dir res perquè no ho sabem.
De fet, està treballant la Guàrdia Civil precisament per això, per aclarir si és una amenaça terrorista.
Correcte.
Marc Jurado.
Exacte, i de fet ara podem afegir, Ricard, que es tracta d'un avió A321 amb 148 passatgers al damunt, vaja, que viatjaven, 148 passatgers, també hi ha una tripulació de 7 persones. També algunes fonts asseguren que l'avió ha estat escortat per una aeronau militar, tot i que aquesta informació ara mateix encara, Ricard, no l'hem pogut confirmar.
Un avió que ara mateix estaria rodejat per la Guàrdia Civil. Estan treballant perquè sigui segur l'espai, revisant aquestes maletes, i a partir d'aquí també entenc, Dan, que el primer que s'ha de fer és treure els passatgers.
Correcte, sí. Amb la informació que se li hagi pogut donar des de la comandància del propi avió, suposo que anien actuant. És que entenem que és una maleta, però si el comandant... no sabem si és que és un passatger. Si és un passatger, segurament el protocol serà diferent, serà més espectacular, perquè, clar, a partir del moment... Per això et dic que no vull dir res, perquè és que no ho sé. Si és una maleta, en principi, els passatgers baixaran immediatament i se'ls traurà. No hi ha més, i després es revisa el següent. Però si prové l'emergència, entre cometes, des de cabina, cuidado, clar.
Clar, però des de cabina no hi hauria hagut un aterratge d'emergència.
Sí, pot haver un aterratge d'emergència perquè el comandant ha comunicat que té dos passatgers que diuen que tenen la maleta de... No sé, una arma o el que sigui, és que estem fent suposicions que no.
Mira, el que podem avançar, que hem confirmat ara mateix, és que l'alarma genera a partir d'unes substàncies inflamables a la bodega.
Ah, doncs no, llavors segurament... En aquests moments els passatgers ja estan a baix. Ja, és el primer que es fa sempre i tant. I el que no sabem, que segurament s'hauria de visualitzar, és si ho han fet ordenadament i per escaletes, amb les escales normals, o s'han posat els tobogans d'immediat a evacuació, perquè és una de les altres opcions que es fa quan realment hi ha un perill imminent, no? d'incendi, d'explosió, i ja no es posen ni les escales, directament es posen els tobogans.
Clar, perquè es baixen ràpid. Mira, confirmat, amenaça d'explosius, Maiol.
Exacte, hi havia una amenaça d'explosiu i per això s'ha obligat a l'aterratge d'emergència, però en aquesta comprovació que estaven fent les forces de seguretat no s'hi han trobat explosius. Per tant, aquesta és l'última hora que us podem explicar.
Per tant, hi havia una amenaça i no hi ha explosius que hagin detectat a aquesta hora.
Exactament, això és el que ens diuen de fonts coneixedores de com està la situació a l'aeroport.
Doncs gràcies, Maiol. Seguirem parlant del que està passant, perquè no és habitual que passi el que estem explicant, però és veritat que el protocol és el que sí que passa en aquests casos. Si no hi ha explosiu o no s'ha detectat explosiu, doncs en aquest cas és una bona notícia, ho seguirem. Dan, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Dan Miró, expert en dret aeronàutic. Són les 11:59.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest dijous a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Postdates. Sembla mentida la suma de fets i de fenòmens que l'atenció sostinguda descobreix en l'espectacle més simple. Valentina, de Carles Soldevila. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. I la notícia aquesta hora és en aquest aterratge d'emergència d'un avió a l'aeroport del Prat per una amenaça a bord. Seria la possible presència a bord d'explosius, però com us estaven explicant ara al matí de Catalunya Ràdio, fonts coneixedores de l'operatiu acaben de descartar aquesta presència d'explosius. En tot cas, es tracta d'una nau de la companyia Turkish Airlines que cobria el trajecte entre Istanbul i Barcelona. Sembla que s'ha detectat aquesta amenaça. Això és el que ha fet precipitar aquest aterratge d'emergència. El que s'ha fet és, d'altra banda, activar els protocols de seguretat. L'avió s'ha portat a una zona apartada on s'ha fet baixar els passatgers i on les forces de seguretat han començat a avaluar la situació. Pel que fa a la resta de l'aeroport, supera amb normallitat, segons el gestor AENA. Més notícies, Natàlia Ramon.
A Mallorca, l'alcalde de Manacor diu que un problema de manteniment ha provocat l'esfondrament d'una casa en què ha mort un jove de 18 anys i ha quedat ferit greu el seu germà petit de 12. La coberta de l'immoble ha cedit i ha caigut sobre l'habitació on dormien els fills de la família que hi vivia. Anem cap a Mallorca, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora, els bombers i els tècnics municipals segueixen inspeccionant l'immoble per analitzar què és el que ha fallat. Però l'alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha explicat a Catalunya Ràdio que tot apunta al mal estat de l'edifici.
Són cases de marès i que fa molt d'anys que estan fetes i que és motiu de tot pallar per que es pugui la falta de manteniment o la falta de previsió d'un correcte manteniment de l'edifici.
L'alcalde s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, en un dels barris més antics de Manacor. Segons els veïns de la zona, la família que viu a la casa està de lloguer i, per tant, seria el propietari l'encarregat de garantir l'habitabilitat de l'immoble. Bruno Forte, Amires, Catalunya Ràdio, Mallorca.
Desallotgen 500 persones d'un hotel de la Molina a la Cerdanya per un petit incendi en una de les habitacions a primera hora del matí. Els desallotjats ja han pogut tornar a l'establiment. Corresponsal a la Cerdanya, Joaquim Albalate.
Bon dia, el foc ha començat poc després de les 7 del matí per una peça de roba que hi havia damunt la vitroceràmica d'un dels apartaments. Les 500 persones que hi havia a les 40 habitacions de l'hotel s'han hagut de desallotjar. Les flames s'han pogut apagar amb un extintor i els bombers s'han assegurat que no quedava foc i han ventilat les habitacions. Cap a les 9 del matí, els desallotjats ja han pogut tornar a entrar a l'hotel. El SEM ha atès 7 persones per inhalació de fum. Una d'elles, menor d'edat, l'han traslladat a l'Hospital de la Cerdanya en estat lleu. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, La Molina.
Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident, va multiplicar per 7 una inversió de 2 milions d'euros que va fer en un negoci a Mèxic amb l'empresa Isolux el 2008. És el que ha admès en aquesta sessió del judici contra la família Pujol l'exvicepresident d'Isolux, José Gómez. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Gómez ha assegurat que Pujol Ferrusola va aportar 2 milions d'euros en l'operació Azul de Cortés a la Baixa Califòrnia i el fiscal ha dit que 2 anys més tard ho va vendre per 15. Gomis no ha pogut concretar quan va guanyar exactament el fill de l'expresident, però sí el seu rèdit.
Mi inversió que feta se multiplicó por 6, más o menos.
Maria Núria Rebelle, Catalunya Ràdio, San Fernando de Henares.
La detecció de dos casos de grip aviària en granges de l'Urgell i el Pla d'Urgell manté immobilitzades 62 explotacions dins d'un radi de vigilància de 10 quilòmetres, segons dades facilitades a aquesta emissora pel Departament d'Agricultura. Si no apareix cap més brot, les restriccions s'aixecaran l'11 de febrer. Els afectats reclamen més ajudes per aïllar les instal·lacions de possibles contactes amb ocells silvestres contagiats. Lleida, Estela Busoms.
Bon dia. Mentre duri la quarantena, a les granges del radi no hi poden entrar noves remeses de pollastres, gallines o guatlles. Rubén Perelló és un avicultor d'Arbeca, les Garrigues, que té una explotació de guatlles dins del radi afectat i alerta que la proximitat a l'estany d'Ivars fa que tinguin molt més risc.
Estem en una zona de gran influència d'aus migratòries a causa de l'estany d'Ivars, perquè realment no tenim el mateix risc a la zona on estem nosaltres que una zona, no ho sé, a un Berga, un Valls, un Cervià de les Garrigues.
Per això demana ajudes suplementàries del govern per millorar la bioseguretat a les instal·lacions i protegir-les per evitar al màxim que s'hi acostin ocells silvestres. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
La nova ordenança de convivència de l'Ajuntament de Barcelona entrarà en vigor el 15 de febrer. A partir d'aquell dia, la Guàrdia Urbana ja podrà sancionar les persones que, per exemple, consumeixin alcohol al carrer o no dilueixin amb aigua les miccions dels gossos. Ajuntament de Barcelona, Anna Escura.
L'Ajuntament començarà a partir d'avui una campanya per informar i conscienciar els ciutadans del canvi. Alhora està formant els treballadors municipals que hi estan implicats, com la Guàrdia Urbana o els treballadors del 010. El 15 de febrer, encara que sigui diumenge, la normativa entrarà en vigor i la Guàrdia Urbana ja podrà multar. Montserrat Sorroca és la comissionada de convivència.
El concepte de l'ordenança no és anar a buscar explícitament la sanció, sinó donar aquest missatge, sobretot de prevenció i de que la ciutadania sigui conscient i sigui coneixedora de les normes que tenim a l'espai públic perquè tots i totes puguem gaudir d'aquest espai públic. Però sí, anirà ja a poder sancionar.
Des de fa uns dies l'Ajuntament ha desplegat uns 400 informadors per les zones més concorregudes i amb més afluència de la ciutat perquè vagin informant i notificant dels canvis que s'aplicaran tant als veïns com als turistes. Anna Escura, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I abans dels esports afegim que AENA informa, ha fet un comunicat fa pocs minuts informant això que dèiem, que l'aeroport de Barcelona opera amb total normalitat després d'aquesta última hora que us avançava al matí de Catalunya Ràdio, que s'han descartat la presència d'explosius a l'avió que ha hagut d'aterrar d'emergència al Prat per aquesta amenaça precisament de explosius a bord d'un aparell de Turkish Airlines que anava d'Istanbul a Barcelona. Ara sí, els esports, Marcos García.
El lateral portuguès Joao Cancelo entra a la llista de convocats del Barça per jugar al camp del Racing de Santander, vuitens de la Copa del Rei. Frenkie de Jong baixa per sanció a les 9, una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, aquest Racing de Santander-Barça. El Madrid agreuja la seva crisi, queda fora d'aquesta Copa. Ahir derrota blanca 3-2 al camp de l'Albacete en el primer partit d'Arbeloa a la banqueta blanca. A més de l'Albacete, Alavés i Betis també van passar ahir als quarts de final de la Copa. Encara en futbol, Lliga Femenina, el Barça té un avantatge al capdavant de la competició de 10 punts sobre el Madrid després de golejar 5-0 ahir l'Atlètic de Madrid. En bàsquet, el Baxi Manresa anuncia l'acord per desvincular el pivot Grant Golden. A més, l'Uni Girona perd el lideratge a l'Eurolliga en caure 68-82 contra el Galatasaray de Turquia. I Luciano Benavides recupera el liderat en motos al Rally Dakar després de l'onzena etapa. Ricky Brave, que ha frenat el tram final d'aquesta etapa del dia, l'onzena, per deixar passar Benavides i sortir demà, que és la penúltima d'aquest Dakar darrere l'argentí. Li voldrà retallar els 23 segons que els separen a hores d'ara a la General. Avui, doncs, victòria d'etapa en motos per Skyler House i tercera posició per Edgar Canet.
Fins aquí les notícies.
Doncs anem tancant la paradeta. De seguida la Renaixença amb en Peyu i companyia i després a partir de les 4 de la tarda Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda de nou.
Pendents de...
De moltes coses. Poses que acaben de passar, tot aquest enrenou a l'aeroport a aquella hora suposo que ja ho tindrem més
clar. Ja s'ha demostrat, com deia el Joan Bota, que no hi havia material explosiu, eh?
Doncs a les 4 intentarem posar una mica d'ordre a això, estem ara tot just treballant-ho, i després, clar, la notícia de la nit, que ens durarà unes quantes hores encara.
Què ha passat?
Res, no. T'estaves dormint ja?
Sí, me n'he assabentat a les 2 de la matinada, que és quan m'ha despertat la meva filla, i he aprofitat per mirar el resultat de,
doncs d'això en parlarem.
Del partit de,
parlarem amb el Ciro López, un home molt proper, Florentino Pérez, que ahir anava molt calent, no sé si...
Ja no escutxem.
No parlareu del director de la NASA, que acaba de comparèixer, i he vist que...
Desplegat els satèl·lits.
Té un aspecte...
És amic d'Elon Musk.
Comentable. Té unes orelles molt, molt grans, el director de la NASA.
És la Champions.
Sí.
Exacte, és l'Aura Juda, sí, sí. L'Aura Juda, sí. Doncs això,
Orejuda,
Orejuda és ell.
Orejuda és un bon nombre. Sí. Doña Orejuda.
I avui els Esbetlana, saps de qui em fan la playlist?
A veure.
De Florentino Pérez.
Doncs venga, venga, ja. Escoltarem la música. Gràcies, Garriga. Fins ara. De seguida la Renaixença, però abans donarem veu a una bona causa. Avui, en nom d'Oxfam Intermón, saludem l'actriu Marina Sales. Marina, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. El 2026 ha començat amb molta incertesa. A Gaza veiem com la tasca de les ONGs es veu amenaçada amb el que això suposa per a la població. El Sudan se segueix dessagnant. La violència repunta a Síria, al Congo, al Iemen. I aquest moment de crisi màxima s'hi sumen retallades també màximes, històriques, de l'ajuda humanitària, començant pels Estats Units, però no només. Així que, amigues, amics, és hora de donar copets a l'esquena de les ONGs i fer-los costat. Jo ho faig amb Oxfam Intermón, però trieu la que us estimeu més. El cas és que la nostra aportació fa més falta que mai, com a contribució econòmica i com a suport moral.
Oxfam Intermón. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés, el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la reserva anticipada. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Tenim tot el que necessites per gaudir d'aquesta temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Del 15 al 28 de gener a la botiga web i app.
Eufòria, el càsting.
Jurat, seguim sense tenir clar què hem de fer amb vosaltres.
Ho tenim!
Comencen els càstings!
Divendres a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
El Radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
Connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Mm-hmm.
Què s'ha de fer avui?
Res de bo.
Mira, avui ens visita un savi per conèixer, l'Oriol Antolí.
Ah, carai, i és gaire savi, aquest?
Bueno, jo més que savi em sembla que és un boig. Ah. Perquè es dedica a batre rècords corrent. Va estar més de 4 dies sencers corrent, eh? 4 dies, eh? Mm. Parant molt de tant en tant, només 5 minuts per descansar.
Carai, jo ho faig al revés. M'estic 4 dies sense córrer... Mm. Puc estar-hi més, eh, sense córrer, llavors? 4, 5 dies, els que vulguis, de dies. I llavors, de tant en tant, corro 5 minuts.
Ja.
Com a molt.
Està bé. Ah, i avui dedicam el capítol al segell postal.
Ja no se'n fan, de segells.
Collons,
segells no se'n fan.
I tant que se'n fan.
Collons, si la gent no envia cartes, obres la bústia i només hi ha cartes de la Diputació. Multes, impostos i la mare que ho va parir tot.
No em porten de segells aquests de la Diputació, eh, que no?
No, ni... Que vols dir que no em porten? No,
clar que no, que bonassos. A ells els deuen deixar enviar gratis les cartes.
No fotis amb els de la Diputació, que tindran problemes, que tenen més cèntims que la Generalitat, aquests.
Bueno, has començat tu parlant de la Diputació.
Bueno, he començat jo, però perquè...
Calla, de la Diputació... Calla, que arriba el jefe.
Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
Abans que apareguessin els segells de correus, l'enviament i, sobretot, el cobrament de les cartes que s'enviaven era un disbarat bastant gros, eh? D'entrada, es pagaven els enviaments per quilometratge i no pas pel pes del que s'enviava.
Uh-huh.
O sigui, tu podies enviar, jo què sé, un moble de 300 quilos de Barcelona a Mataró i era més barat que enviar una postal de Blanes a Barcelona.
Hòstia, veus? No, ningú envia una postal de Blanes a Barcelona.
Eh?
No, o de Barcelona a Blanes...
És un exemple. No...